5 minuts per sobre de les 10 del matí, deixem la banda a la tertúlia de la gent gran i obrim la nostra finestra a la salut amb el Tinc al Cap a la ràdio. Avui parlarem de les apnees de la son i sobretot de quan dormir deixa de ser un descans per convertir-se una mica en un patiment. De tot plegat en parlem amb la metgessa de Medicina Familiar i Comunitària del CAP Ramon Avià, la doctora Dolors Peleato. Què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Anna Guerrero, que ella és resident de segon any d'Infermeria Familiar i Comunitària, també d'aquest centre. Què tal?
Hola, bon dia, muy bien.
Benvingudes. Doncs comencem per la definició, no?, de què és l'apnea de la son. Com la podem definir?
Hola, doncs mira, l'apnea de la son seria... Quan estem dormint, hi ha persones que fan unes interrupcions de la respiració, deixen de respirar durant uns segons, i seria causat per un col·lapse, una obstrucció de la via respiratòria superior. Normalment s'obstrueix la base de la llengua, de la gola, cau cap enrere i s'obstrueix. I això fa que ronquem. Més que ronquem, que s'obstrueix, el cos intenta compensar aquesta obstrucció i llavors fa com un ronc molt intens per poder descol·lapsar la via. I normalment les apnees són aquestes interrupcions que són seguides durant tota la nit, són diverses respiracions. I normalment la interrupció són uns 10 segons, s'ha de considerar uns 10 segons de falta de respiració.
Tothom que ronca té apnees de la son?
No, això és molt important diferenciar-ho. Una persona roncadora, una roncopatia simple, és una persona que a nivell de la mucosa, de la llengua, de les amígdales, del paladar, fa com una vibració. Però aquesta vibració és una vibració molt regular, és molt lleu, molt suau, i la gent descansa. O sigui, tu ronques, pots ser incòmode per la gent que tens al voltant, perquè no pot dormir, però tu després tens una son normal, pots descansar, que és la diferència de l'apnea. Una persona que té apnees, el fet de que deixi de respirar per la nit, que faci aquestes interrupcions, fa que l'oxigen baixi de la sang. I llavors és una son que no és reparadora. No descanses, t'aixeques al dematí amb son, cansat, mal de cap. No, és diferent. L'una t'afecta a la teva qualitat de vida i l'altra no fas apnea, simplement ronques.
Hi ha diferents tipus d'apnees de la son?
Uh-huh. Apnees de la son tenim tres tipus. La més habitual és l'apnea, apnees de la son. I és per lo que t'he explicat, no? Per un problema de via respiratòria superior. Després tenim l'apnea central, que seria un problema neurològic. A nivell del cervell, el cervell no envia el senyal de que ha de respirar a la nit. Llavors aquest és més complicat, són malalties neurològiques, val? És un tant per cent molt petit. I després estan les mixtes. A vegades comences amb una apnea respiratòria, una apnea de la son perifèrica, i a la llarga acaba fent una apnea central. Però la més habitual és la perifèrica.
Té alguna cosa a veure, per exemple, ara que estem amb aquests refredats? O sigui, pot ser que tinguem una apnea perquè en aquell moment no estem respirant bé. Això es considera una apnea de la son? Pot ser momentània o no?
Home, quan estàs refredat i quan tens una grip, o normalment se't col·lapsa el nas, tens una congestió nasal, llavors sí que et costarà respirar una mica més i potser en aquell moment sí que notes que et despertes que estàs una mica... que sí, que es col·lapsa, però no seria un col·lapse a nivell de la faringe, de la gola, i sobretot no duraria tants segons i seria en un temps molt puntual. Vull dir que l'apnea del son ha de ser una cosa que en el temps es va allargant. És una patologia que no és ho tinc ara no ho tinc, és una mica diferent. Perfecte. Tots hem estat a la vegada.
Clar. És que és aquesta sensació, no?, que tens de no poder respirar, de no dormir i no descansar la nit, i també doncs no confondre, clar, perquè ara és moment de grips, de refredats, de tot plegat, i per tant que tampoc no ens espantem.
Però sí que és cert que hi ha diferents moments de la nostra vida personal que empitjores.
Clar.
Una embarassada pot empitjorar les apnees del son, o només presentar-les durant l'embaràs, durant la gestació. Llavors sí que hi ha moments puntuals de la vida que sí que pot ser, pots notar un empitjorament.
Quins són els símptomes que té una persona que pateixi d'aquestes apnees de la son? Quines serien, quins serien els senyals d'alerta que ens haurien de fer consultar amb el nostre metge metgessa de capçalera?
Val. Mira, les apnees de la son ens poden donar símptomes diurns i nocturns. Normalment els diurns serien desencadenats d'un mal descans, no? T'aixecaries amb mal de cap, pots tenir sensació del cap obnubilat, allò de tenir boira, una boira mental, falta de concentració, sensació de no haver descansat, pots tenir l'ànim una mica deprimit, tristor, cansament, allò de no tenir ganes de fer res perquè estàs cansat, sempre estàs cansat.
También tienes problemas a la hora de concentrarte, te cuesta más trabajo. También uno de los signos, ¿no?, que también nos puede llamar la atención es que ciertos pacientes tienen la mandíbula inferior un poco más retraída con respecto a la superior, entonces eso hace también que se tengan más apneas del sueño.
Físicamente,
sí.
¿No?
También,
sí, también hay mecánico, ciertos, ¿no?
Claro.
Costa.
Ostras, hay ciertas características, ¿no?, del paciente. Por ejemplo, un paciente que también tiene un poco de sobrepeso o incluso obesidad también hace que se tenga más apneas del sueño. Hay ciertos signos, ¿no?, bueno, que nos llama la atención para poder asistir a la consulta y que se nos estudie esto.
Sí, però els més rellevants, això sí, per la població, perquè es pugui, sobretot són això, els nocturns, que seria persones roncadores, persones que es desperten a la nit amb una sobtadament perquè s'ofeguen i fan un ronc molt fort, que és per descomprimir, que això se li diu shocking, persones que s'aixequen molt a la nit a fer pipí, que no sigui per la pròstata, que s'aixequen perquè fan més pipí, sudoració nocturna, es desperta la gent molt suada a la nit, precisament per això, perquè baixa l'oxigen i s'estan ofegant.
Clar.
I hi ha una sudoració molt forta a les nits. I a les nits bàsicament seria això, l'insomni, el descans dolent, i serien els més importants.
Com es fa el diagnòstic? Perquè, clar, parlem d'una malaltia, no?, que es manifesta en la màxima intimitat, que és quan dormim a casa. I, per tant, no sé si aquí hi ha més dificultats per arribar a un diagnòstic.
Bueno, normalment, bueno, la família, no?
La família, sí. La família, por ejemplo, es la primera que se da cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente ronca, ve que también se despierta con sensación de falta de aire. Incluso hay parejas, ¿no?, que duermen en habitaciones separadas porque lo que es el no le deja dormir el ronquido de la otra persona que tiene al lado. La persona, como comentaba mi compañera, durante el día está más irritable, más fatigada, y eso también conlleva a un conflicto familiar. Entonces la familia es la primera que, por así decirlo, la primera que se da cuenta en que este paciente puede estar teniendo esta apnea del sueño. Y además también el paciente, como comentaba ella, tiene mucha somnolencia durante el día, incluso en profesiones, ¿no?, donde hay que tener en cuenta el riesgo que se tiene, como por ejemplo los conductores de autobuses, taxistas también, los pacientes que tratan con máquinas peligrosas o en las alturas también. Entonces, claro, aparte de estas apneas del sueño que se producen durante la noche, ¿no?, que a veces, bueno, es que este paciente ronca. Bueno, no se le tiene tanto en cuenta, pero hay que tener en cuenta todos estos síntomas, ¿no?, que nos dan también durante el día. Que el paciente en cualquier comida con los amigos se queda dormido en cualquier momento, o haciendo cualquier tipo de actividad en la vida cotidiana, pues también se queda dormido. Entonces son signos que, bueno, que nos llama la atención y que hay que tener en cuenta.
Hi ha alguna prova que deriveu des dels centres d'atenció primària per dir, mira, efectivament, això es mesura d'aquesta manera?
Clar. Llavors, com deia l'Anna, no? Quan nosaltres tenim una sospita, el que hem de fer és una bona exploració física i s'ha de preguntar diverses coses i has de confirmar que aquella persona doncs, té molta somnolència. Hi ha uns tests específics, valores també el pes, és molt important, mires la mida del coll, que sigui un coll curt, que això moltes, o el que deia ja de la mandíbula, que està tirada cap enrere, que tinguis un coll curt. I llavors nosaltres el que fem és derivar a la unitat del son per fer les proves específiques. Llavors, bàsicament són dues. La poligrafia, que és una prova que ells poden fer a casa, els donen un aparell, se'l posen a casa tota la nit i llavors allà es veuen si fan aquestes apnees, si hi ha aquestes interrupcions de la respiració, quant temps dura i si en aquests moments de, que hi ha falta de respiració, absència, n'hi ha una baixada de l'oxigen a la sang, que això és una cosa que és el que valora.
Clar.
I així, si realment amb aquesta queda dubtes, es fa la polisomnografia, que és la típica i clàssica, que has d'anar a l'hospital, t'ingressen, estàs tota la nit, allà se fa un estudi del son molt complet i pots diferenciar els tipus d'apnees, si hi ha una apnea o és una síndrome de cames inquietes o qualsevol altra cosa. I aquestes serien les proves bàsiques.
También desde enfermería podemos pasar una escala en consulta donde se valora la frecuencia con la que el paciente se queda dormido haciendo actividades de la vida cotidiana, por ejemplo, viendo la televisión o leyendo un libro o yendo al teatro o en cualquier otro sitio público. También se valora la frecuencia y cuanta más puntuación obtengamos, mayor es el riesgo de padecer esas apneas del sueño. Y también pues ya hablar con medicina para hacer una posible derivación y que se haga un estudio más profundo.
¿Cómo afectan las apneas de la son a la salud de aquests pacients?
Pues de manera principal afecta, aparte de la vida cotidiana, ¿no? Del paciente, de la somnolencia excesiva durante el día, tiene una gran repercusión a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque puede producir enfermedades como diabetes, infartos y además también otro tipo de patologías como el deterioro cognitivo, alteraciones a nivel de memoria, el rendimiento laboral también disminuye. El paciente tiene más riesgo de sufrir ansiedad y depresión, incluso también aislamiento social y sexual. ¿Por qué? Porque es que se puede quedar dormido en cualquier claro. momento. Entonces, esto hace que la persona pues, se aísle cada vez más.
No sé si a vegades es pot arribar a confondre amb la narcolèpsia, que també és una malaltia que provoca que molta gent es quedi dormida fent les seves rutines habituals.
Clar, en algun moment es podria confondre. Precisament la prova aquesta, la polisomnografia, és la que faria la diferència. La narcolèpsia no seria una apnea, seria que et quedes adormit en algun moment, et baixa el nivell i et quedes adormit. I llavors això seria diagnòstic diferencial. Mm-hmm. Igual que persones que tenen hipersomnolència diurna i no fan apnees, però hi ha gent que necessita dormir moltes hores. Llavors, s'ha de fer un diagnòstic diferencial. O hi ha vegades també diferenciar, no? Que no ho hem comentat abans, que no tota la gent que té molta somnolència té unes apnees del son, és roncador. Hi ha gent que treballa en torns.
Sí, treballa, això afecta moltíssim.
Afecta moltíssim al ritme de la son.
Que estem en un moment de criança, no?
Criança,
al principi, que saps que no pots
que
dormir
no
bé.
Que no pots, que tens un ritme de vida frenètic, la feina, l'estrès, dors poques hores, tens més somnolència.
Clar.
S'ha de diferenciar.
Perfecte. Clar, tenint en compte totes les conseqüències que pot tenir a nivell de salut per a aquestes persones que pateixen apnees de la son, un cop diagnosticada aquesta malaltia, com és el tractament, com s'acompanya també aquests pacients que la pateixen?
Pues en primer lugar, cuando el paciente es diagnosticado de apnea, de la enfermedad de la apnea del sueño, el paciente es valorado, bueno, es seguido por el hospital, tanto por el especialista, también por la enfermería hospitalaria y también por la empresa que le distribuye esta CPAP, la máquina. Uh-huh. Y a su vez, desde atención primaria, también se hace seguimiento, porque lo que se hace desde aquí es que el paciente tenga unos hábitos de vida lo más saludable posible, también, por ejemplo, que pierda peso, que evite el alcohol, el tabaco, que haga actividad física de manera regular, y también valoramos que si existe algún efecto secundario que nos puede dar la máquina, la CPAP, como por ejemplo rinitis o congestión nasal, también la sequedad en la boca que nos produce la máquina. También muchas veces, que es algo muy común que escuchamos en la población, es que esta máquina hace mucho ruido. Claro. Incluso hay muchos pacientes que dejan de utilizar la máquina. Entonces, hacer un buen seguimiento para que la adherencia al tratamiento pues sea adecuada.
Perquè el tractament és mecànic, no? És mitjançant aquesta màquina. No parlem tant de medicació, potser, com d'aquest suport vital per intentar que el pacient, com en altres ocasions, no? Veiem també als hospitals, quan es necessita aquest suport per poder continuar respirant.
Clar. A nivell de tractaments, diferenciaríem dos, bàsicament. Si veiem que té un problema mecànic, a nivell que té desviació del tabic, una obstrucció nasal, una obstrucció perquè té les amígdales molt grosses, o un paladar molt gran, o una llengua, es pot fer tractament quirúrgic.
Clar.
Llavors, aquest seria un tractament. Si una persona té un problema mandibular, que té la mandíbula molt una retrognàtia, que estira la mandíbula molt endarrerida, es pot fer un tractament odontològic fent un avançament de la mandíbula. Aquests són els tractaments més específics, però habitualment tractament, el que deia ella, sobretot pèrdua de pes, és molt important no prendre fàrmacs que siguin sedants, no beure alcohol abans d'anar a dormir, dormir de costat ajuda per a les apnees que són així posturals, i si no també va molt bé dormir de costat, i la màquina és el que ens ajuda, la CPAP, que et dona una pressió, et va donant una pressió positiva perquè no se't col·lapsi la via, i aquest seria el tractament bàsic, però serien aquests els que n'hi ha.
Claro, un cambio de peso, que el paciente pierda peso, supone un cambio de presión en esta máquina. Entonces también muchos pacientes dicen, ay, es que me agobio porque tengo esta mascarilla puesta, ¿no? Y incluso diciéndole al paciente, puedes perder peso, y esta reducción de peso se ve beneficiada en la presión, ¿no? También, entonces también hacemos mucho hincapié en la pérdida de peso.
¿Los fumadores son más propensos?
Sí.
També és un factor, no? Clar, que sí, suposo que intenteu que els pacients puguin deixar de fumar, tot i que és un procés complicat. Com feu l'acompanyament també a les parelles? Perquè, clar, aquí és veritat que moltes vegades s'han de separar, no? per dormir quan arriba aquesta màquina a casa.
Home, si l'amor és important, no s'haurien de separar.
L'amor és important, però clar, descansar també. Sí.
Es muy importante que, como decíamos antes, que la familia era la primera que se daba cuenta, es muy importante que ellas también acudan a la visita para poder hacer este tratamiento conjunto, y que se vea que es por un bien por el paciente, y bueno, también la pareja va a ayudar al paciente a mantener hábitos de vida saludables, y bueno...
Clar, aquí l'entorn també és important.
Claro.
No? Després hi ha una cosa, que el patiment de la parella, de pensar que se't queda allà en qualsevol moment, no? I que també, doncs, a partir d'aquest tractament descanses una mica millor, però clar, el tema del soroll és més complicat, no? Es pot arribar a no necessitar la màquina? Es pot arribar a curar a una persona que té apnees de la son?
A ver, pues lo general es una enfermedad crónica que va a estar siempre, pero sí que, como he dicho anteriormente, sí que se puede mejorar esta apnea del sueño, principalmente con la pérdida de peso. En la pérdida de peso hacemos mucho hincapié porque es un factor muy importante. Nos pensamos que no, pero es un factor muy importante. Entonces, lo que decía antes, me vuelvo a repetir, es que perder peso supone disminuir la presión de la máquina. Por lo general no se cura, como he dicho, pero en algunos casos, por ejemplo, donde sí que existe una obstrucción anatómica y se interviene, pues a veces sí que se puede curar, pero por lo general no.
Sí, però es pot retirar, és el que deia. Si la gent aconsegueix una pèrdua de pes important, es pot acabar retirant la CPAP. Però... a vegades costa, la pèrdua de pes a vegades costa, però es pot aconseguir.
És molt prevalent les apnees de la son? Hi ha algun prototip de pacient que tingueu on hi ha més incidència?
Sí, és molt freqüent. El que passa és que normalment està molt infradiagnosticat. Els estudis, hi ha un... Clar, hi ha molts tipus d'estudis i moltes, i cadascú diu, però la prevalença, el que és la quantitat que hi ha, se diu entre, hi ha entre un 4, un 5, un 30% de la població. El que passa és que no es diagnostica. A vegades està diagnosticat un 5-6% de la població. Llavors, per què passa? Moltes vegades les persones no li donen importància al roncar i no són conscients que el seu malestar durant el dia o el seu cansament o les seves poques ganes de fer coses és perquè, o perquè està relacionat amb que ronquen i fan apnees. I d'altra banda, també els professionals moltes vegades hem d'anar a buscar el pacient amb apnees. Llavors, el prototip que tu deies seria... Sí. Normalment és un home de mitjana edat, en edat laboral, que això és molt important, que són persones obeses, amb un coll curtet, una cara així grossa, congestionada, persones que són diabètiques, que són que tenen algun problema del cor, que tenen arrítmies, i seria una persona hipertensa que no es controla, encara que prengui el tractament i faci dieta, està mal controlat, persones amb mal de caps continus. I en les dones és una miqueta diferent, hem d'anar a buscar-les perquè hi ha moltes dones que sempre estan cansades i se'ls diu que és perquè, bueno, doncs estan cansades per el ritme de vida, perquè no tenen altres coses i se'ls poden a vegades diagnosticar com d'ansietats, de depressions, i moltes dones aquestes tenen apnees de la son i no ho saben, perquè a sobre una dona roncadora els hi costa molt admetre que són roncadores.
Fixa't, encara tenim aquesta pressió social que sí, no ens permetem, no? Ni tan sols roncar, perquè clar,
en
queda malament, no?
En nens també n'hi ha, però no, és un tant per cent molt petitet, però en dones i en les dones i en els homes en aquest perfil s'ha d'anar a buscar, hem d'anar a buscar un pacient que té problemes del cor, que té arrítmies i tot, haurien d'anar a preguntar al professional aquesta persona com descansa.
Doncs ens quedem amb tots aquests consells. La veritat que és un tema que no havíem abordat mai en aquest programa. És un tema molt interessant i que afecta un percentatge molt important de la població i que encara està infradiagnosticat. Per tant, era el moment de poder fer un repàs del que significa, de poder doncs, també posar-ho sobre la taula i de posar una mica d'esperança que amb el canvi d'hàbits, no?, moltes vegades es pot millorar. També ens han comentat algunes aplicacions en dispositius mòbils, no sé si directament lligades amb aquest control de la son que ara intentem també doncs, tenir. Això ho recomaneu? Hi ha algunes aplicacions una mica més específiques per aquest tipus de pacients?
Em sembla sí que hi ha algunes. El que passa és que, bueno, realment tampoc no les coneixem gaire, però és qüestió d'això de buscar-les i de dirigir-les. Cada cop hi ha més coses, s'està començant ara a aparèixer i sí que hi ha coses, sí que hi ha.
Quanta més informació tinguem,
més informació. Ara, si van al seu CAP, al seu ambulatori, tenim eines i els hi podem donar eines per ajudar-los i els hi podem donar tota la informació necessària.
Doncs us agraïm moltíssim aquesta estona, el tinc al CAP a la ràdio. Avui hem compartit doncs, el programa amb la doctora Dolors Peleato i també doncs, amb aquesta resident de segon any d'infermeria familiar, amb l'Anna Guerrero. Gràcies, ha estat un plaer.
Igualment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Kevin Hurtado. El projecte Bioplatges Met ha permès observar 700 espècies a les platges metropolitanes després de 2 anys